En les últimes setmanes, a Sony li han robat les dades de més de 100 milions d'usuaris de PlayStation Network, Curiosity i de Sony Online Entertainment. Els lladres informàtics, que encara no s'han descobert qui són, han tret informació personal com els noms, les adreces, l'aniversari, els correus electrònics o les contrasenyes dels clients, i fins i tot informació de comptes bancaris i targetes de crèdit. Per saber com ha pogut passar una cosa així, per veure per on passen les solucions i per avaluar els danys causats als usuaris, volem parlar directament amb la Maria López, és directora de Desenvolupament de Negoci de Sony Computer España. Senyora López, molt bon dia.
Buenos días.
A finales de abril informaron que una persona no autorizada había entrado en su sistema y había robado información de sus usuarios. ¿Tienen información sobre esta persona o personas?
No, aún está todo siendo investigado y no tenemos ningún dato más que poder comentaros.
¿Y cómo os disteis cuenta de que habían entrado en vuestro sistema?
Pues fue a partir entre el 17 y 19 de abril se observó pues una intrusión totalmente ilegal y criminal en nuestros sistemas de red, y automáticamente el día 20 se cerraron los servidores de PlayStation Network. Con lo cual, bueno, pues los usuarios no podían, digamos, acceder. Inmediatamente la compañía se puso en marcha con agencias de seguridad de prestigio internacional para iniciar las investigaciones, ver lo que había pasado y determinar el alcance de lo que había ocurrido. Una vez que ya teníamos claro lo que había pasado, se comunicó a los consumidores la posible acceso a los datos personales de nombres, direcciones, sus passwords, todos los datos, todos los que son los datos relativos al perfil del usuario.
Hasta la fecha.
Sí. Y entonces, hasta la fecha no tenemos una evidencia clara de que se hayan podido acceder a las tarjetas de crédito, y en el caso de que eso fuera, los códigos de seguridad están encriptados, pero insisto, no tenemos ninguna evidencia. Y bueno, un poco es el resumen de todo lo que ha ido pasando estos días.
Imagino que el problema es muy grande para ustedes, porque la gran pregunta es cómo ha podido pasar esto, porque a todo el mundo nos venden pues que todos los sistemas son seguros. ¿Quién lo ha hecho? ¿Es que es un gran cracker o es que había algún agujero en vuestro sistema que no teníais del todo controlado?
Ya, está todo en investigación y, como comprenderéis, no podemos daros más detalles. Para nosotros la seguridad de nuestros consumidores es algo no importante, importantísimo, y como os comento, pues está todo investigado para ver exactamente qué es lo que ha pasado.
Dicen que para recuperar la confianza de los usuarios podríais estar preparando una nueva plataforma.
Digamos, nosotros ahora nuestro principal preocupación es el poder habilitar los servidores lo antes posible, porque la verdad es que por todos los mensajes que nos están llegando de todos los consumidores, lo que quieren es poder volver a entrar, jugar, acceder a sus trofeos, divertirse y pasárselo bien con todo el entretenimiento y ocio que PlayStation presenta, y que un individuos o quien haya sido, pues les prohíbe el poder acceder a toda esta forma de juegos que el consumidor nos está demandando que por favor que pongamos los servidores lo antes posible en marcha.
¿Cuántos afectados hay en España?
En España, bueno, vamos a ver, en España, en lo que es PSN, había como son unos 3 millones de cuentas, ¿vale? Y en tarjetas son aproximadamente unas 330.000, más o menos. Pero insisto en el tema de las tarjetas, por favor, porque es un tema muy sensible y insisto, no tenemos ninguna evidencia de que hayan podido extraer los datos de las tarjetas.
De todos modos, señora López, si han podido acceder al resto de datos, es absolutamente seguro que han podido acceder a estos también, ¿no?
No, hay que darse cuenta de que estos datos están encriptados, ¿vale? Entonces, lo que sí...
Bueno, pero imagino que encriptado estaba todo.
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos en nuestras bases de datos y hemos comunicado a lo que han accedido esta intrusión que hemos tenido en los sistemas. Lo único que ahora sí estamos comentando y pidiendo a los, consumidores que, estén atentos, vigilen un tanto sus cuentas bancarias por si acaso detectan algún movimiento extraño y raro que les pueda suceder.
Yo le agradezco mucho que Sony dé la cara, que usted nos atienda. Dígame cómo piensan compensar a los consumidores.
Pues mira, estamos ahora mismo intentando organizar unos paquetes de compensación y de bienvenida para agradecer sobre todo la paciencia que están teniendo a la espera de que podamos volver a tener los servidores nuevamente en marcha y en agradecerles pues su comprensión.
¿Cómo se concreta este agradecimiento?
Pues lo vamos a comunicar a su debido tiempo.
¿No lo saben todavía?
Tenemos ya algunos, se han publicado algunos datos, pero preferimos, la verdad, es que esperamos que ya muy, muy, muy prontito podamos comentaros todo lo que después a nivel de territorio se va a organizar.
¿Va a ser una cuestión de la semana que viene?
Pues no os lo puedo decir, ya nos gustaría el poder confirmarlo, pero lo que sí queremos es que una vez que el consumidor vuelva a entrar en los servicios de PSN, que se encuentre en un entorno totalmente seguro y que este tipo de hechos, pues ojalá que no se vuelva a repetir.
Señora López, muchas gracias por atendernos.
No, muchísimas gracias a todos vosotros y también, si me lo permites, madre,
sí,
quisiera desde aquí agradecer todos los mensajes de ánimo y de apoyo que hemos estado recibiendo en estos días. Decir que es que los usuarios de PlayStation son fantásticos.
Gracias, María.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Per parlar de tot plegat, perquè evidentment és una notícia que afecta a 3 milions de persones a Espanya, 330.000 targetes, tenim amb nosaltres el Xavier Vidal. Bon dia,
Què
Xavier.
Què tal? Molt bon dia.
El Ramon Miralles, que és coordinador d'Auditoria i Seguretat de la Informació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Senyor Miralles, bon dia.
Bon dia.
I a la nostra companya Gina Tos, que és copresentadora del programa Generació Digital de Catalunya Ràdio i gran experta en comunitats virtuals. Gina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs vivint tu tot aquest problema al voltant de la PlayStation? Què et sembla? Que les consoles són molt menys segures del que ens havien dit? Que és un problema puntual i que se solventarà?
De cap manera. Com tu has dit, és un problema puntual que afecta molt, moltíssim, el que està passant a tota la gent que ha volgut jugar. De fet, el gran problema és que ha afectat a Setmana Santa. Són molts els jugadors que aprofiten aquest tema per a jugar a Setmana Santa, però no vol dir que no haguem de confiar en aquest tipus de sistemes. Evidentment, Sony és una gran empresa que vetlla per la seguretat de les seves dades i quan algú vol atacar a un sistema sempre hi trobarà la manera, tard o d'hora.
Ja, l'important és com reacciona justament la companyia davant d'això. Xavier Vidal.
Sí, la veritat és que les consoles són, diguem, segures. El problema és que no s'han atacat les consoles, s'ha atacat a Sony. És a dir, s'ha atacat els sistemes de Sony, els ordinadors de Sony. El que passa és que de retruc s'han robat les dades dels 100 milions d'usuaris. Però en realitat el que ha fallat amb la seguretat, i això ens ho podrà dir el senyor Miralles, és Sony, que no ha custodiat d'una manera el suficientment diligent les seves dades. És a dir, Quan cada consola es posa a jugar en xarxa, perquè la gent que ens està escoltant ens entenga, es posa en comunicació amb els computadores de Sony i li diu, escolta, vull fer tal cosa, i aquella computadora de Sony li diu, ho pots fer o no ho pots fer, i si ho pot fer, llavors el que fa és passar-li la informació a un altre gran servidor on s'escriuen les dades. Bé, doncs els hackers han accedit a aquest servidor de dades, no als ordinadors i les consoles particulars. Per tant, aquí el que Sony ha de fer és millorar els seus sistemes de seguretat. De fet, ara mateix en la xarxa, l'última teoria és que ni tan sols podia ser a través de la xarxa de consoles, és a dir, del Sony Network, sinó que podia haver sigut un atac al Sony Entertainment, és a dir, tota la divisió de pel·lícules i música, i d'allà fer el salt a les consoles. Per tant, ni tan sols se sap on és l'origen.
Senyor Miralles, on està?
Bueno, és difícil contestar això, eh? Ja heu vist que tant per els comentaris que ha fet la representant de Sony com per als comunicats oficials que estan a les pàgines web de Sony, quan els hi preguntes què ha passat o què s'ha de passar, encara et diuen que està subjecte a investigació, sí. Per tant, no poden donar més detalls. Per tant, tot el que jo pugui dir al respecte és a base dels indicis que ells mateixos van publicant. Per tant, són notícies oficials. Jo, des de la meva perspectiva d'expert i la meva experiència en seguretat de la informació, bé, jo diria que d'entrada estaria bastant d'acord amb tu, no? De que segurament Sony no havia fet tots els deures. Jo crec que seria la primera percepció. Per què? Home, un dels últims comunicats diu que acaben de nomenar un director executiu de seguretat informàtica. Home, la notícia no és que el nomenin, la notícia és que com que no estava...
Un cessat un altre o que no el tenien?
No hi era.
Ja.
No hi era, no? Llavors, almenys pel que es desprèn de la nota oficial, eh?
Uh-huh.
A més, per les mesures que han dit que estan implementant, pues, sistemes de detecció d'intrusos, milloren el xifratge, monitoratge i alarmes que puguin saltar a temps, perquè no hem d'oblidar que se'n van donar compte el dia, sembla ser, jo tot són dades...
El dia 20.
Tot i que els atacs es van anar...
Des del dia 17.
Des del dia 17, mm-hmm, es van anar fent, perquè evidentment sí que és cert que és un atac molt sofisticat, aparentment. Molt sofisticat per què? Perquè han atacat més d'un sistema, en realitat. És a dir, durant uns dies, hores, no ho sé dir, els atacants, segurament més dur, jo diria que més dur, esto no és obra d'un individu.
No és una persona, no.
És ben organitzat, amb molts coneixements, és un atac que ha absolutament planificat, en el sentit que han accedit a diferents sistemes d'informació de diferents plataformes, perquè ha afectat a la plataforma online, a la CryoCity, que és de continguts, a la PlayStation Network, és a dir, ells han anat a mirar, inclús han accedit a bases de dades antigues, la qual és sorprenent que en sistemes en producció, en funcionament, es pugui accedir a dades del 2007, no?
Uh-huh. Val a dir que aquí hi ha hagut una operació combinada. Ara mateix, per la carta que va publicar ahir el president de Sony, que podeu trobar en el nostre Facebook i veureu exactament de què va una mica l'explicació, sembla que Sony vol intentar posar-li la culpa, posar el focus d'atenció sobre l'associació Anonymous, que com sabeu són aquells de la careta de Vendetta que van atacar el Ministeri de Cultura, els de les GAE i tal. Sembla ser que Anonymous efectivament va fer un atac massiu, però no un atac per robar dades. Llavors, segurament el que ara experts informàtics com Sophos o com Kaspersky diuen, és que els delinqüents van aprofitar aquest atac massiu perquè Sony estava entretinguda intentant evitar aquest atac massiu i llavors se li van colar per la porta del darrere. És a dir, no seria ben bé Anonymous qui ho va fer, sinó un grup de delinqüents que va aprofitar l'atac d'Anonymous i va dir ara és l'hora, perquè si estan entretinguts defensant-se d'aquell atac, ara podem entrar nosaltres i robar les contrasenyes.
Bueno, com que tot això està en marxa, és tan absurd que han sigut els d'Anonymous com que no ho han sigut.
Bé, el que diu el president de Sony és que s'ha trobat un arxiu dintre dels seus servidors que posa Anonymous i diu We are the Legion, que sol ser la firma d'Anonymous. Per tant, això és una prova que aporta el president de Sony. Això
sí. A més tenim que Anonymous estan bastant enfadats amb Sony per tot el tema de GeoHot, que és aquell hacker nord-americà,
sí,
que ha intentat sempre piratejar la PlayStation i que fins ara no es podia piratejar.
I que ho ha aconseguit.
Sí, ho ha aconseguit. I que aquest home, tot el que es proposa piratejar-ho, ho aconsegueix. Va ser l'home que va piratejar l'iPhone, el primer iPhone i tots els que han anat sortint.
Amb un temps rècord, a més a més, no, Gina?
Com?
Amb un temps rècord, a més.
Sí, aquest, jo, de veritat, de gran, vull tenir els coneixements d'aquest noi. És molt, molt, molt jove, té uns 16 anys, i a més, no és d'aquests típics hackers que s'amaguen, que estan sempre a les fosques, no, és un
està
home
orgullós
que,
inclús, de dir-ho. Sí,
que té un canal a YouTube i que penja vídeos enfotent-se i allò fent-se cofoi de que ha pogut rebentar aquest sistema.
És que justament per això l'han denunciat per 1.400 milions de dòlars.
Miralles.
Sí, jo volia fer una reflexió. A banda de la impossibilitat o les dificultats per defensar-se de certs atacs, que és cert, és a dir, les xarxes com a tals, pues, igual que es posen contramesures, pues, els hackers o persones especialitzades en atacar sistemes, pues, se les inventen, no? En aquest sentit. Per tant, és complicat. Ara, el que sí que no té tanta justificació, per dir-ho d'alguna manera, és el fet de no reaccionar d'una manera ràpida, una certa eficiència, quan és un desastre d'aquest estil. És a dir, el que diuen els manuals de tots els plans de desastre, de recuperació davant de desastres o incidències d'aquest estil, és que t'has de tenir un pla de comunicació activat, no? I que quan detectes això, de seguida les persones afectades les has de posar al corrent, no? Perquè, evidentment, ho van detectar el dia 20. El dia 20 van tirar a baix la xarxa perquè no es pogués utilitzar els serveis, però fins al 26 no hi ha un comunicat oficial de que hem perdut aquestes dades o que algú ens ha robat aquestes
dades. En la resposta també hem de veure com funcionen les companyies. És evident que aquestes companyies estan en la punt de mira de molts hackers, per exemple, a Microsoft o la xarxa Xbox Live, associada a l'Xbox 360, també hi ha hagut un petit problema, no comparable al que ha patit Sony, però per parlar-ne també tenim la Lídia Pizzalis, responsable de comunicació de Xbox. Lídia, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy contentos de que nos atiendas. Los usuarios de Xbox y del juego Modern Warfare 2 se han visto afectados por un caso de phishing. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Primero digamos que es phishing. Phishing es un intento fraudulento de conseguir información confidencial a través de email. Uh-huh. Algo que lamentablemente ocurre en Internet y que nunca nos cansaremos de recomendar a todos los usuarios que jamás otorguen y ofrezcan información confidencial por internet a quienes sea que se la pidan, a no ser que les conozcan personalmente. Esto es el primer punto. Entonces, hemos visto dentro de nuestra red de entretenimiento que hay ha habido unos intentos de conseguir información confidencial, sí. Y rápidamente hemos alertado a los usuarios para que estuviesen totalmente conscientes de esos intentos y que, como nunca tienen que hacer, en ese caso tampoco tienen que dar información por email. Microsoft nunca pide información por email y al ver ese problema hemos querido avisar a los usuarios.
O sea, es alguien que ha intentado suplantaros y evidentemente cuando os habéis dado cuenta que alguien ha intentado suplantaros ya habéis advertido a los consumidores para que no padezcan el problema, ¿no?
Inmediatamente. Eso no significa que no puedan jugar, pueden jugar tranquilamente, no hay ningún problema, ningún robo, ningún problema en general de seguridad, que es nuestra prioridad, naturalmente. Simplemente estamos avisando de que no confíen en quienes le pidan información confidencial por email.
Uh-huh. ¿Por qué crees que los hackers tienen el punto de mira? Bueno, en este caso el problema que estamos comentando básicamente afectaba a Sony, pero evidentemente sois una fuente para intentar llegar al usuario final y a mucha de su intimidad, de sus datos personales.
Nosotros, igual que todas las compañías que operan en Internet, tenemos la gran responsabilidad de cuidar al máximo de la seguridad de nuestros usuarios. Uh-huh. Siempre hay personas que por actividades delictivas intentan conseguir y romper los sistemas de seguridad de cualquier empresa. Hay que tener mucho cuidado, como decía, nunca jamás dar información confidencial, pero no creo que eso sea un problema relacionado con las consolas.
No, es donde hay volumen. También le pasa a los bancos, por decir algo.
Claro,
¿no?
Claro, a los bancos, Amazon, a muchas compañías. Constantemente hay intentos de conseguir información confidencial, con lo cual también los usuarios tenemos una gran responsabilidad. Cuando pongamos la password en información confidencial, no podemos tomárnoslo a la ligera. Tenemos que usar caracteres, números, tenemos que cambiar los passwords cada, por ejemplo, 72 días, algo que es muy fácil de hacer, y nunca jamás caer en estas trampas.
Pues muchas gracias, Lídia, por acompañarnos.
Un placer.
Muy buenos días.
Jo tinc la resposta a això. Es diu 7.000 milions de dòlars. És la xifra que mou el mercat negre d'informació de targetes, de correus electrònics vàlids i de comptes d'aquests tipus al mercat negre. 7.000 milions de dòlars. I això significa que el 75% de les empreses són atacades cada any.
Gina.
El 30 d'abril farà res, una setmana, es va saber que les dades d'aquests 77 milions d'usuaris, recordem que són gairebé 3 milions d'aquí a Espanya, estaven posades al mercat negre i no es va saber precisament per una comunicació oficial de Sony, sinó que es va saber per un missatge en el foro. S'oferien per 2,5 milions de dòlars.
Sí, per sort eren falses al final, es va demostrar que eren falses, que no provenien exactament de del robatori de Sony, sinó que havia sigut un grup de hacker que havia intentat vendre'ls aprofitant l'actualitat de Sony. Però sí, efectivament, es poden comprar al mercat negre.
Miralles, com deia la Lídia, han d'anar molt en compte amb les contrasenyes, amb anar-les actualitzant, etc etc, i entendre que la seguretat absoluta no existeix, tampoc internet, no?
No. De fet, jo crec que hem d'aplicar els mateixos criteris que podem aplicar quan anem pel carrer. Hem de ser prudents. Normalment rebaixem les nostres alarmes quan veiem per internet. Sembla que no, com que és una pantalla, com que és una navegació, sembla que físicament no ens afectarà. Caiem una mica en aquesta trampa, no?, de considerar que, bueno, esto no es peligroso, ¿no? Peligroso físicamente, bueno, en segons circumstàncies ho pot arribar a ser, ¿no? Però, bueno, en principi no. Entonces, prudència. Prudència. Mm-hmm. Igual que quan anem pel carrer, a ningú li donem, perquè sí, l'adreça al nostre domicili o al nostre telèfon, o a segons quins comerços, pues no paguem en targeta perquè se'ns sembla que no toca, no? Pues és aquesta prudència natural, eh? És a dir, no crec que és internet sigui més perillós que anar pel carrer, ni molt menys, eh? Ben al contrari. Aquí la qüestió està en adaptar els mitjans de pagament, per exemple. És a dir, el que possiblement hem d'habituar-nos ja des d'ara és no utilitzar els mateixos mitjans de pagament que utilitzem doncs, quan anem a això, comprem una botiga o anem a un restaurant, sinó utilitzar altres mitjans més adaptats a internet, on el risc de perdre diners...
Quins són?
Pues des de sistemes de pagament segurs des del punt de vista de targetes, diguéssim, virtuals...
És a dir, cibertargetes.
Cibertargetes, que tu carregues una quantitat i com a molt...
Perdres aquella.
O inclús sistemes que permeten no donar la teva targeta al comerciant, al de comerç electrònic, sinó que tens un intermediari que ell realment té la teva targeta i el va fent els pagaments.
Com ara PayPal.
Exactament.
Gina, gràcies per acompanyar-nos i sobretot moltes felicitats perquè ahir Generació Digital va debutar el 33.
Sí, a més amb un 2,6% de share és un èxit complet. Però carai, a mi des d'aquí m'agradaria llançar una llança a favor de tota aquesta gent que desenvolupa videojocs des del nostre país i que com que no es pot permetre o perquè no vol una distribució del seu contingut a la tenda, a la botiga, ho fa des d'una manera online, que durant aquests 15 dies no ha pogut vendre...